L'entrevista compartida.
La nostra protagonista de l'entrevista compartida d'avui és una de les escriptores més reconegudes del moment. Diu que la satisfacció li ve de l'impuls creatiu. S'anticipa sovint, és impacient, inconstant. Tot i acumular desenes de premis literaris, entre ells el Premi Ramon Llull i el Premi Nacional de Cultura, segueix pensant que ningú la llegirà. No vol viure exclusivament de la literatura perquè això suposaria el risc de perdre la passió per escriure. Avui ens visita l'escriptora santcugatenca Imma Monsó.
When petite sœur, we'll just have to remember I'll be down no more the old dancing music sound.
Imma Monsó va néixer a Lleida l'any 1959, tot i que fa 20 anys que va venir a Sant Cugat per amor. Va estudiar filologia francesa a la Universitat de Barcelona i es va especialitzar en lingüística aplicada a les universitats d'Estrasburg i Caen. Es dedica a la docència, ha impartit llengües estrangeres i actualment és professora de l'Institut Duc de Montblanc de Rubí. Com a narradora, va començar la seva trajectòria guanyant el Premi Ribera d'Ebre del 1996 amb el llibre de contes Si és no és, publicat l'any 1997 per l'editorial El Mèdul. El mateix any es va estrenar amb la novel·la No se sap mai i el 1998 veu la llum la novel·la Com unes vacances, obra amb la qual va guanyar el Premi Prudenci Bertrana dels Premis Literaris de Girona. El 2007 guanya el Premi Internacional Terenci Moix al millor llibre de l'any de ficció per Un home de paraula. El 2009 publica la novel·la Una tempesta i el 2012 guanya el Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull per la novel·la La dona veloç. L'any passat, el 2013, Imma Monsó va rebre el Premi Nacional de Cultura per una obra literària personal, d'una consistència i d'una ambició exemplars que configura un món rigorós i a la vegada d'un humor paradoxal. I aquest mes de març ha estat reconeguda amb el Premi Extraordinari Ciutat de Sant Cugat per la seva contribució a la literatura catalana. Imma Monsó, bona tarda, com estàs?
Hola, què tal?
Quina trajectòria, eh?
Home, bueno, vist així de cop, sí, però feta a poc, doncs tampoc es nota tant.
Un no s'acostuma a rebre tants premis o no?
Bé, jo sempre que he d'anar amb actes públics, l'altre dia ho deia a l'Eva Piqué, i la veritat és que dic una veritat, o sigui, sempre penso, preferiria que m'operessin, i la veritat és que és així.
Perquè ho passes fatal.
Sí, si t'operen no has de fer res, i a més estàs anestesiat. I de l'altra manera, doncs sempre, llavors m'ho passo molt bé quan surto, la veritat. Em costa, bueno, em costa, no? Ara, sí que hi ha una satisfacció, però aquest moment, doncs m'agradaria tenir una còpia de mi, que el visqués.
Tan malament ho passes, sí, eh? No és una exageració,
doncs fixa't tu, no és una exageració, sí, no, m'ho passo malament abans i després també m'alleuja moltíssim, o sigui, si la cosa dura prou i és una conversa, per exemple, venir a la ràdio, això no em molesta en absolut i després vaig entrant en matèria i m'ho passo bé, no? Però no estic feta, és evident, per allò dels focus que estan a sobre d'un. Així com hi ha, jo he conegut gent famosa o gent que surt sovint i que diuen, és que jo... O sigui, creixo, no?, davant de... O sigui, em sento més gran conforme més gent m'escolta i tal. I hi ha gent que sí, no?, que conforme... No, a mi no em passa això.
Tu tens molt clar, però, tot i aquests premis que has anat acumulant, que els premis mai són una garantia de qualitat d'una obra literària. Per què
sí.
Ho dius, això?
A veure...
Has vist molts premis que realment potser no... Moltes obres premiades que no mereixien aquell premi?
No, justament al contrari. He vist grans genis que no han tingut mai cap premi. És més aviat per això que ho dic. Això d'una banda. Obres que no mereixien, doncs, evidentment, com que el premi aquí es fa servir doncs, com un mecanisme promocional, com tots sabem, doncs n'hi ha, no? Però... també és veritat que semblaria que una carrera després amb tants premis contradiu una mica el fet de que no valori els premis, però també és veritat que jo només m'he presentat a dos premis, d'una manera conscient, diguéssim. Vaig presentar, el primer va ser Prudenci Bertrana, i després em vaig presentar al Ramon Llull, és veritat, no? Vull dir, va ser un suggeriment d'una sèrie de gent i jo encantada, i em vaig presentar, perquè pensava que era el llibre adequat i el moment idoni. Però la resta, diguéssim, han aparegut, m'han tocat, no m'he presentat i clar, encara m'han fet més il·lusió. Però al principi era jo molt inconscient de la manera que s'evoluciona en el món literari d'aquest país. Com sempre he anat a la meva i és veritat que no he estat en cap, diguéssim, grupet que m'assessorés. Doncs sí. Recordo que al començament algú em va dir, la meva gent, em sembla que era... hem pensat, i estaven molt emocionats el dia que m'ho van dir, hem pensat que et podríem presentar al Prudenci Bertrana. I jo, bueno, pensava, hòstia, jo diria que està mort. Però vull dir, t'ho prometo que no... Això és el primer que vaig pensar, sempre me'n recordaré. I després, doncs, vaig anar veient com funcionava, doncs, aquest món. I de tota manera, bueno, els premis... Jo penso, tampoc no és ben bé que, no hi, que hi hagi obres que no mereixen potser un premi, perquè cada cop penso més que... Hi ha llibres per tothom, que hi ha diferents persones per cada llibre, que un llibre és una cosa, i aquesta és la gràcia, precisament, molt viva, tan viva que l'agafes un any i t'apassiones, l'agafes al cap de 6 anys i dius, què és el que em va dir, perquè no ho entenc, l'agafes al cap de 2 anys més i t'ho diu tot. Per tant, això és molt maco, no?, de la literatura.
Hi ha una subjectivitat emocional, no?,
sí,
quan trobem un llibre.
Efectivament. El que sí que potser posaria el dit a l'ull és dels llibres oportunistes, en el sentit de que hi ha coses... Jo penso que un llibre ha de ser... bàsicament sincer, no? Bàsicament sentit i bàsicament viscut, no?
Aquest mecanisme promocional dels llibres premiats demà, dia de Sant Jordi, es farà més que evident, no?
Sí, per cert, però aquest any estic molt contenta perquè em quedaré a caseta, perquè no tinc novetat i aleshores com que la cosa de les grans aglomeracions i no m'agrada gaire, doncs mira, m'ho
estalviaré. Clar, demà serà un dia tranquil, no?, i un Sant Jordi que gaudiràs.
Gaudiré per moltes coses. Primera, perquè no sortiré. Segona, perquè no hauré de signar, que com que jo estic molt poc dotada per les frases curtes i pels resums, ho passo fatal i sempre m'acaba sortint una pífia horrorosa, una merda, que si pogués demanar tots els llibres que he signat i que me'ls deixessin tornar, jo ja aniria esborrant i tal, però fatal. I aleshores, doncs, no m'agrada, no li veig massa el sentit. A més, és clar, tornes complaent, perquè la gent és tan amable, tan encantadora, i finalment, per un escriptor, no és bo ser complaent. Jo
no?
Penso que com més solitària és aquesta feina, que ho és, i molt, millor. Perquè com diries totes les coses que has de dir? És que en dius de molt grosses, una novel·la. I, ostres, de coses que saps que, bueno, que eventualment podrien ferir algú, podrien... I si no, no ho podries fer, eh? No ho podries fer. Series un escriptor complaent, i un escriptor complaent és l'antiliteratura, vaja.
Tot i així, tu no et poses a escriure fins als 36 anys.
Et feia
por, ho has dit ja en més d'una ocasió, eh? Aquest xoc íntim amb la teva realitat, no? Era una mica despullar-se, potser?
No era tant això com el fet que em feia por acabar una cosa i dir, això ja està acabat, i per tant has de fer alguna cosa. Què pots fer-ne amb una cosa acabada? Doncs jo què sé, ensenyar-la, publicar-la. I això sí que em feia una certa por, perquè a mi m'agraden molt les coses que encara admeten retocs, no? I que encara estan inacabades.
T'encanten les coses inacabades?
Bé, més que res m'encanten perquè permeten manipular-les, i a mi m'agrada molt manipular les coses. Aleshores, quan ja estan acabades, ostres, ja no pots fer-hi res, i llavors prefereixo, com m'he dit moltes vegades en els meus llibres, jo en maig no els he tornat mai a llegir. Primera per això, i segona perquè són trossos tan forts de vida que penso que, no sé, podria prendre mal, no? I potser ho faré algun dia, no? Però ara no ho faig mai, fa anys i no ho faig mai.
I això que també has dit en més d'una ocasió, de que sempre et penses que ningú et llegirà, per què?
Bé, tampoc en més d'una ocasió, eh? L'altre dia em va treure l'Eva Piqué així molt de sobte i espontàniament.
Aquí ho vas arribar a dir, eh?
Sí, tu creus?
Doncs
sí. Això llavors ja és, dues vegades ja és més que un símptoma, que una anècdota, vaja, ja és un símptoma. A veure, jo penso que quan dic això, el que expresso, perquè és evident que si no seria absurd, no? Tampoc publicaria o tampoc, en fi, quedaria els llibres al calaix, el que expresso és que hi ha una certa vocació, no? De que, o sigui, penso que en un món ideal... no hi hauria un públic, una entelèquia que t'ha de
sí.
llegir i tal, sinó que el llibre és, penso, un estri tan íntim, no?, que aniria a parar directament a cada cap. És a dir, cadascú es fa el llibre seu, no?, i llavors ja és el seu llibre. I ara m'ho fas pensar, no?, sobre la marxa, però penso que, efectivament, és a dir, la meva idea de la literatura seria aquesta, no?, jo ho faig bàsicament sense pensar, o sigui, per mi, i per tant no sóc complaent amb ningú, i per tant puc ser màximament sincera, i després la persona que ho llegeix ho fa tan seu que jo no penso que hagi escrit per ell, m'estigui llegint a mi. Penso que d'alguna manera s'està llegint a si mateixa. No?
Seria un error no escriure pel lector?
Per mi total, perquè, a veure, escrius pel lector doncs, quan escrius per encàrrec, quan escrius determinats articles, quan escrius també literatura de gènere, però aquest tipus de literatura existencial, que parla de la vida, de la mort, en la qual sempre treus, sempre hi poses trossos de vida, que és que fa gràcia, no?, quan et pregunten allò de quan hi ha de la teva vida. Aquests dies, amb la mort de García Márquez, sí. Ell mateix, clar, ho deia, no? És que a mi em fa gràcia que m'hagin parlat de realisme màgic, quan en realitat tot és viscut, no? I de vegades, quan no és viscut, també ho has viscut, saps què? Vull dir, o sigui, ha de ser tremendament viscut tot allò que expliques.
T'autobligues a escriure, perquè si t'hi obliguessin, perdona, et vindria aquella mandra que no ho faries, no?
Sí, soc molt indisciplinada, i això és terrible, perquè penso que normalment no es pot ser tan indisciplinat.
Amb tot,
no he educat així la meva filla, sí, evidentment.
Sí, perquè ets mare, també.
Exacte, i aleshores quan és mare això ho tens molt en compte. I penso que una persona tan indisciplinada, si no tingués cap mena de sort o de talent a la vida, us passaria fatal. Aleshores, és a dir, a mi les coses que m'obliguen a fer les faig molt a disgust. Alguna vegada he explicat, crec que em vaig perdre precisament de García Márquez la lectura d'ella a batxillerat perquè era obligatòria, no? I aleshores jo, que llegia moltíssim, doncs precisament aquest, que era Cien Años de Soledad, doncs no em va donar la gana, em vaig estimar més. No me'n recordo que vaig fer a canvi de que me'l resumís una amiga, li vaig fer una bufanda o vaig aprendre a fer punt, alguna cosa així. Però veritablement em costa pel sol fet de ser obligatori. Bé, això és un vici com un altre, no com un altre o sí, però en tot cas no n'estic pas orgullosa.
Per tant, aquest impuls creatiu que tens no entén de normes ni de rutines.
No, però sí que és veritat que quan... És a dir, en el moment de l'impuls no, etc., però sí que hi ha un moment en què allò que es diu de que la inspiració t'agafa treballant és evident. O sigui, has de, d'alguna manera... És que aquí ve la gran contradicció, precisament ara que ho dius, perquè jo sóc molt de rutines. És a dir, ja una vegada em poso la meva autoimposada rutina, sí. Llavors no hi ha qui la trenqui. Llavors no em demanis per fer un cafè, perquè pot ser que quedem dintre de 6 o 7 anys. Ara, mira, vaig quedar la setmana passada almenys amb 7 o 8 persones que feia uns 5 anys que intentàvem quedar. I no hi ha cap broma, de veritat. Sí, sóc llavors massa rígida.
Obsessiva?
És que l'obsessió és a dir, si no tens allò al cap i li dones una seguida, òbviament no escrius, per començar no escrius una novel·la. Potser un conte, potser un microrelat, però és que l'obsessió és condició, diguéssim, necessària.
Tot ben senzill i ben alegre. En creureu mort, jo no hauré mort. Faré vacances, faré.
En música o sense escrius? De fons,
sense.
Eh? Sense, eh? Silenci
sense.
Absolut?
Molt, sí, silenci. I la música en general bé, sempre m'ha arribat d'una manera que de vegades hi ha temporades que no me la puc com permetre, no? Aleshores, tan emocionalment com... I per treballar tampoc, mai no ho he fet.
Això sí que t'hem d'imaginar esborrant tota l'estona, oi?
Sí, esborrar molt. Esborrar molt. Jo no sóc conscient massa de quan escric. Escric molt i tinc molta cosa escrita. Però de quan esborro, sí, perquè hi ha molta feina esborrant aquest món.
Dèiem al principi d'aquesta entrevista que tu no has volgut deixar mai la feina de professora a l'Institut Duc de Montblanc a Rubí, és a dir, que vas fer cas a la mare, no?, que sempre et deia, no deixis la feina.
Però he canviat d'opinió, mira, precisament aquesta setmana.
Què ha passat?
Que, no, jo he pensat, ara he decidit deixar-ho.
Sí?
Deixar-ho probablement dintre 3 mesos, com a molt, 6...
Fer una excedència.
Sí, bé, més que una excedència, perquè excedència és pràcticament per tornar al teu lloc de treball, en aquest lloc no te les permeten, aleshores és deixar-ho. Perquè, diguéssim, ja arribes a una edat que dius, intenta també ser valent, en el fons, no? Llavors no ho he sigut mai, tampoc ho soc ara, perquè ara més o menys m'ho puc permetre, per tant, de valenta res, però sí que penso... Ostres, és que l'impuls creatiu, com deies abans, doncs, de vegades m'ocupa de tal manera que és que em provoca un veritable estrès, no? Tot això afegit a passar-me els matins amb els nanos, amb aquells nivells de soroll i d'energia que tenen ells, que són fantàstics, i que, a més, passa el duc de Montblanc a Rubí, que jo sempre he estat allà des del primer dia, i he conegut els millors amics, en fi, i he estat molt bé, sí, està molt bé, hi ha una gent molt maca i uns companys molt agradables, i també m'ha fet molta mandra marxar-ne, perquè és un lloc realment agradable, que em fa por deixar. Però penso que hi ha un moment en què, bé, ja ho has de decidir una mica, no? Dedicar-me potser més a escriure, a altres projectes que tinc, a, en fi, a altres dèries.
I no tens por, que passi a ser una obligació, per tant? No tens por de perdre aquesta passió per escriure?
Per escriure? No, perquè si distribueixo bé la tipologia dels impulsos, saps? Aleshores, algun o altre em quedarà per apassionar-me, i si n'avorreixo un, el podré deixar.
Mira què et demana la Montse López des de Ràdio Sant Esteve.
M'agradaria preguntar-te si és difícil compaginar la teva vida professional com a professora i escriptora.
Bé, és una mica el que justament deia ara,
sí,
per tant, ja està feta la resposta. En part és difícil, en part no, perquè realment escriure, si tu mires bé, plasmar, escrivint el que volies fer, tampoc porta tant temps. Sí que és veritat que són moltes les hores que quan t'hi poses passen sense que te n'adonis i passes en un altre món, no? Però bé, en si, doncs, en 6 mesos o amb 100 caps de setmana tu podries escriure una novel·la o el que sigui. Però de vegades costa compaginar-ho. No m'apenedeixo d'haver-ho fet tants anys, i m'ha agradat molt també mantenir el contacte amb el que jo anomeno aquest món real de l'institut, i més en un lloc com Rubí, doncs, ostres, és molt maco, no? I n'estic molt contenta. Però vaja, difícil no és.
La vida a l'institut també ha estat font inspiradora per les teves obres?
No,
no?
Mira, m'has tret la següent frase de la boca. O sigui, difícil no és, inspirador tampoc, és a dir, no, és una vida, és molt realista, no? Això és com això de, no sé, no? Dels fills, allò que dèiem abans del lector complet. És a dir, hi ha una vida real on hi ha una sèrie de coses que s'han de fer i una sèrie de coses que no es poden dir si no volem prendre mal. I després hi ha la literatura, i hi ha el món de l'art, on pots dir tot allò que no dius, i tot allò que a les famílies queda com soterrat en els sopars de Nadal, però se sap que és allà, però ningú sap si hi és o no hi és, perquè no hi ha, a lo millor, cap novel·lista a la família, per exemple, que ho digui públicament. No sé, és això, doncs.
Estàs escrivint, perquè se't va escapar l'altre dia en una entrevista, que la teva novel·la, la que estàs fent ara, anirà sobre la vida, la història, de fet, d'una nena, no? Que amb 10 anys viu amb els avis i se situa als anys 80.
Sí, ara és un bon moment i estic en el sentit de l'escriptura. Feia molt temps que no disfrutava tant escrivint, i feia molt temps que no em sentia amb tantes ganes, no?
Què ha passat?
Doncs mira, la veritat és que no ho acabo de saber. Han passat coses importants amb una persona de la família que ha tingut una malaltia molt greu i que és molt jove, i tot això ha remogut moltes coses, coses de molts tipus, no sé. Una mica la decisió també de potser deixar la feina i donar-me més llibertat, perquè si no el temps se'm fa molt, com vaig explicar bé a la dona Veloz, no? Doncs se'm fa molt comprimit. I potser una barreja de tot això, doncs, ha fet que es tornés a sorgir aquest impuls i que es traduís més en paraules. Aleshores, doncs, la novel·la, doncs, sí, hi ha una nena com a protagonista que viu una vida una mica curiosa, amb unes relacions amb els pares curioses, molt mediatitzades pels avis, etc.
Tu has explicat que quan crees un personatge i has d'escriure des de dins d'ell, acabes adquirint els seus vicis. Per tant, veurem com ara adquireixes els vicis d'aquesta nena de 10 anys o no?
Suposo. És evident que t'has de posar allà. O sigui, el que passa és que és un procés progressiu, no? I ara estic bastant, bueno, al començament d'aquesta novel·la.
La teva filla t'inspira o no?
No necessàriament...
Una construcció de personatge,
Hi ha un moment en l'entrevista que comentaves, que tu em comentaves abans,
sí.
La 14, de la meva pica, on la meva amiga, que apareix per allà, la Maria Antònia, diu...
Sí.
tothom hi és, els personatges, i té molta raó, no? O sigui, quan tu penses en una nena de 10 anys, doncs probablement el que jo faig és la suma i intentar treure una mica aquella essència, no? Com quan destil·les un oli essencial, no? Del que tu has sigut com a nena, de les nenes que més coneixes a fons, de, i potser d'altres que t'has trobat aquell dia i t'has quedat penjat d'una mirada o d'una frase.
Aquesta serà una novel·la que també abordarà temes com les relacions familiars, el temps, la mort, la malaltia, la comunicació...
Doncs, casualment, sí. Sí, sí. La malaltia, perquè és un tema que m'interessa i que, per sort i per desgràcia, doncs, ha estat molt present a la meva vida o a la del meu entorn. I les relacions familiars, perquè penso que la novel·la, doncs, és un àmbit privilegiat perquè reflexionem sobre les nostres manies quan ens relacionem amb els altres.
Sobre les nostres manies, eh?
Manies, vicis, problemes, tensions, incomunicacions, etc.
Una narració no es planifica.
Jo no. Sí que hi ha gent que la planifica, però jo els grans escriptors que he conegut que diuen que la planifiquen molt també confessen després que l'endemà trenquen tot el pla que han fet el dia abans i comencen de nou, no? Hi ha alguna cosa que et ve de fora, és evident. Bueno, que et ve de fora. Digue-li X, no? Com digue-li. Però que és una mena de veu, doncs, que o apareix o no, no? I per molt que planifiquis, l'altre dia parlant un altre cop de García Márquez, doncs ell explica com de sobte està viatjant cap a Acapulco i porta com molt temps, no sé si anys, amb el tema de 100 anys de soledat, sabent perfectament quins personatges hi vol posar, sabent quina història vol explicar, sabent-ho tot, i no hi ha manera, no? I no hi ha manera, i no la troba. I de sobte a la carretera té un flash, i té un record, i té una imatge, i allà diu, hòstia, he trobat la veu, no? He trobat el to.
I apa, desencalla. Allà,
exacte, no, desencalla, calla. I a més, fa tornar tota la família a casa, deixa la feina, la dona li treu les castanyes del foc, que és una cosa que passa molt sovint amb els escriptors. I així comença la gran trajectòria. Bueno, comença, continua.
Mira, anem cap a les teves terres, cap a les terres de Lleida. Ens espera la Laura Alcalde des de Munt FM Ràdio.
Hola, bona tarda. Imma Monsó és una dona veloç. Amb el ritme de vida que portem avui dia a la feina i també a la nostra vida personal, una persona que es dedica a escriure es pot permetre tenir estrès o viure pendent de la immediatesa?
Bona pregunta. El que passa, jo sí, jo de gent ho soc molt poc, la veritat, les coses com són, i suposo que bé, en aquest sentit tinc una natura molt femenina, moltes dones s'han sentit reflectides amb el llibre de la dona veloç, etcètera, no? I sí, i tinc aquesta natura de futurista, previsora, en fi, etcètera, de fer també, o poder fer diverses coses alhora. Ara bé, és veritat, i qui sap si és per això que vaig precisament posar-me a escriure, escriure en aquest sentit és tota una teràpia, no? Perquè les hores, si hi ha un moment en què no comptes les hores, i aquests dies que m'he tornat a posar a escriure, ho tornava a pensar i a recordar, si hi ha un moment en què no comptes les hores i és que no existeixen i no existeix el temps, bueno, ara se me n'acudeix una altra, però millor que no el diguem, és aquest, és quan escrius, no? És cert. Vull dir, no existeix, el temps deixa d'existir i no te n'adones. En qualsevol altra feina, fins i tot quan faig un article pel diari, quan
sí.
Mil de coses, el temps hi és, no? I tu vas... Però en aquest moment realment t'ubiques en un món paral·lel i estàs allà vivint i no existeix el temps.
Tornem a les teves obres i per això anem als estudis de Canal Blau amb el Marc Vara.
Bona tarda, Imma. Moltes de les teves obres han estat traduïdes a d'altres llengües, entre elles al castellà. Has llegit la teva pròpia obra en aquesta llengua? T'hi trobes a tu mateixa? T'agrada? Quines sensacions tens? Moltes gràcies.
A tu. A veure, he llegit el que he pogut. No he llegit
la traducció hongarès... Clar, però si t'has rellegit amb altres llengües,
sí.
En aquest cas sí.
M'he rellegit, no del tot, per allò que deia abans, però sí que... a veure, amb altres llengües, comencem. El castellà. El castellà no és que l'hagi rellegit. El castellà sempre l'he versionat. I quan em traduïa el Roger Moreno, doncs estàvem els dos, vaja, amb el tema. I ara ho faig jo. Per tant, no és rellegir. La versió castellana acostuma a ser, de vegades fins i tot, una versió polida de la del català, precisament perquè l'has fet tu bé. i és l'única que faig, però no es pot dir que sigui rellegida. Uh-huh. I de les altres, la que sí que he mirat, perquè realment, perquè sabeu que és una llengua que em té el cor robat i perquè és la meva, d'alguna manera, doncs és en la traducció francès. I també per la raó de que l'ha fet la Marie Vilacasas, que ha fet una feina magnífica i en fi, m'agrada moltíssim. A les altres ja no sé què passa i no ho vull pas saber.
No ho vols saber, no, no sé, no. Escolta'm, alguna recomanació per demà? Alguna lectura que puguis recomanar-nos, aquells que encara estiguin dubtant?
Bé, estic llegint, per exemple, l'informe de l'interior de Paul Auster, que m'agrada força, i molt més encara m'ha agradat la de Coetzee, aquella trilogia que han tret de les tres parts, Infància, Joventut i Iries d'Estiu, sembla que es diu... Que és una meravella. No sé, hi ha tantes coses que ara així de sobte. Josepovich, aquest, amb el meu parc aquest, no sé si te n'han parlat, que també està molt bé. El va recomanar fa poc al Puntí i estic en el tema i m'agrada molt.
Diu l'Imma que fer-se gran té coses bones, que un guanya serenitat, que veu les coses amb més tranquil·litat perquè de jove es pateix molt, i m'esperem que segueixis aïllant-te tant en aquest món quan et ve aquest impuls creatiu i quan et poses a escriure i les hores se't passen. Moltíssimes gràcies per tot i esperem llegir-te ben aviat.
Gràcies a tu.
Sous la pluie, où t'en faut rêve. Quand le jour de mes nuits, mademoiselle, tout cela n'est qu'un jeu. Je vous aime, n'y voyez que du feu. Oh, le plus beau jour est celui d'aujourd'hui. Tout et toujours ne rime qu'avec un nuit. Oh, tout et toujours ne rime qu'avec un nuit. Bababo de détruire. Oh, tout et toujours ne rime qu'avec un nuit.